al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, és una servidora Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé, junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports, Ràdio Villarreal.
Després de tot el que hem esperat, després de tot el que s'ha dit, després de totes les guerres entre la Federació i la Lliga de Futbol Professional, després de que, en un principi, ja tinguérem una línia, un acord, una manera per a que el futbol torni a disputar-se, queda el més important. Els futbolistes. Voldran els futbolistes jugar al futbol o no? Ahir escoltàvem les declaracions d'un dels futbolistes de la segona divisió, un jugador del Cádiz, que venia a assegurar que ell, mentre no tinga una seguretat absoluta, no va a jugar al futbol. Explicava Fali, que és un central del Cádiz, que mentre no li donen el 100% de seguretat, ell no juga, i que si volen que jugui, que li firmen en un paper que si li passa alguna cosa, tindran que indemnitzar-lo. Clar, està tot en tot el seu dret i està en tota la seva possibilitat de dir-ho. Però la gran qüestió és... I quan va haver una seguretat al 100%? Pues difícil. Diuen que quan hi hagi una vacuna, cosa que pareix que va a tardar. Per tant, qui és o a com i de quina manera se pot assegurar que n'hi haurà aquesta seguretat al 100% per exemple, jugar al futbol? Ho té que dir sanitat. Des d'un principi, se va dir, almenys jo ho vaig entendre així, que el futbol tornarà quan hi hagi una absoluta seguretat de que els futbolistes no corren un risc. Però és que aquest risc va existir sempre, sempre. Ningú estem fora de la possibilitat de que algú, ja siga des de fora, ja siga d'on siga, ja siga perquè tenia el virus i no l'ha mostrat i de cop el mostra, ves tu a saber, i que ens toque la loteria de que ens caiga al costat. Clar, això... Crec que ara mateix ja tot ho tenim clar. Que la vida que ens espera a partir d'ara, en els propers mesos, fins no n'hi hagi una vacuna, és la de tindre precaucions i esperar tindre la sort i la fortuna de no caure contagiats. Els futbolistes també. Jugant al futbol, com en el seu dia a dia, com anant al supermercat, com anant a passejar en la nòvia. No n'hi ha una possibilitat més que Isa. No n'hi ha una altra. Per tant, que sí, és entendible que els futbolistes tinguin dubtes, però la qüestió és què fem? Quan tornen? Com? És una situació complicada, i més perquè ells són clau per a mantindre este negoci, el seu nivell de vida, la seva capacitat i els seus privilegis. I home, i també queda raro que la majoria de gent vagi a tornar a treballar en el dia a dia sense aquesta seguretat màxima, i ells que tenen totes les possibilitats, tota la seguretat que els altres no van a tindre i no va tindre ningú, tinguin els seus dubtes, que són normals i són lògics. Però, claro, és que aquesta seguretat que els futbolistes exigissin, demanen i creuen que poden demanar és la mateixa que voldrien, exigirien i creurien que tindrien que demanar tots. I la qüestió és, algú pot assegurar això? O la qüestió és, n'hi ha que tornar conforme siga, poquet a poquet, amb la seguretat, amb l'hoquei de sanitat, per fer-te la idea. I això és la història. El futbol té que tornar i la qüestió és que va ser difícil i sa seguretat al 100% que demanaven alguns futbolistes. L'altra qüestió és preguntar-li als altres. perquè hi haurà alguns que tindran ganes de tornar o ganes de poder ja començar de zero. Així que a l'espera que això evolucione, com dèiem, el futbol no para. Veurem si els futbolistes ho entenen o no i si és possible. Bueno, anem a intentar fer un repàs a les coses que han passat avui o que poden passar en l'entorn, al voltant, en el Villarreal Club de Futbol. Amb noms propis, com el de Samu Chukwueze, que seguís reconeixent que de xicotico era del Chelsea. Ha tardat en dir-ho 24 hores perquè en Anglaterra tornen a dir que per què no Chukwueze seria una alternativa per al Chelsea. A Valladolid diuen que el Villarreal Club de Futbol estaria interessat en recuperar a Enes Unal. Normal. Tindrà que recuperar-lo i tindrà que prendre una decisió perquè el futbolista va passant els anys i va complir un contracte, va ser una aposta alta, interessant, forta del club i n'hi haurà que veure quina és la decisió final. Encara que jo, amb Paquito Alcácer i Gerard Moreno dalt, no sé si lo veo, vamos, ho veig difícil. A Sevilla, alguns diuen que el Betis estaria disposat a comprar-se a Pedraza, però barato, ja que pareix que volen traspassar a l'altre lateral zurdo i quedar-se a Pedraza barato o inclús quedar-se el barato per després fer alguna operació amb ell. Veurem què decidís el Villarreal Club de Futbol en aquesta situació, que tampoc va ser una situació fàcil. A mig de tot això, com dèiem, l'altre dia va faltar Vicent Cuixart, defensa del Villarreal. Avui recordarem ese Villarreal de la 93-94, d'aquella època, dels primers anys del Villarreal Club de Futbol en la segona divisió, quan subsistir era lo imprescindible, lo necessari i algunes coses més. Així que, com sempre, esteu convidats fins les 3 així a passar un rato amb nosaltres a la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Villarreal, la que és ta casa, com sempre. Anem a ello.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. Fundació Caixa Rural Villarreal decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Días tristes. Nos cuesta estar.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Villarreal. calle Almanzora 11, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Bueno, comencem. En esta edició esportiva del dia d'avui, com dia al principi, queda pendent si els futbolistes volen jugar o no. Aquesta és la gran qüestió ara mateixa de cara al que la Lliga torni a jugar-se. Perquè n'hi ha, sembla, futbolistes que no volen jugar fins que n'hi ha una seguretat absoluta. I qui t'ho assegura, això? Mentrestant, pareix que els futbolistes tampoc estan molt d'acord en lo de concentrar-se. Clar, quan se parla tan a la lleugera de futbolistes, jo m'agradaria saber quins, perquè, clar, tampoc queda molt bé, no?, que la gent vagi a currar i que tampoc tingui aquesta seguretat absoluta, que els futbolistes visguen sempre en aquest castell de marfil en el que mai pot passar res i en el que tot és irreal. Dic que n'hi hauria que esperar perquè després, com es va passar l'altre dia, parlem amb Iborra i Iborra diu que ells, això de cobrar per jugar, era una mentira. En esta situació jo crec que n'hi ha que preguntar-li-ho a ells i a tots, encara que diuen que va ser la reunió dels capitans en l'AFE. Rubio, Eric, què tal? Bona vesprada als dos.
Bona vesprada, Javi.
Bona vesprada.
Els futbolistes no volen jugar o és més, jo diria, una part més d'esta història i que ells saben que tenen que apretar per a tindre o obtindre més coses?
Bueno, al final jo crec que és com tu dius, no? Que n'hi hauran de tot, tant de jugadors com que sí que estaran dispostos a acabar la temporada, com per exemple Iborra, i després jugadors que potser no, si no està la seguretat al 100% de que puguen contagiar-se, pues no estaran en la llavor de jugar, no?
I el que passa és que quan tindran aquesta seguretat 100%?
Pues fins que no n'hi hagi una vacuna, no és que no la tinguin ells, és que no la té ningú. Per lo tant, anem a veure finalment quina és la decisió que se pren, però vamos, jo crec que seria una decisió prou egoista decidir no jugar quan és el que hem comentat.
Ja, el que passa és que
si... El supermercat està treballant, el que està a la gasolina està treballant...
Ja, el que passa és que si tenen por i tenen ese poder com per dir no vaig, claro, tampoc pots obligar-lo, no? Realment. I és entendible. N'hi haurà tio que dirà, no, jo no vull jugar al futbol fins que no n'hi hagi una vacuna, d'ací un any. Bueno, pues d'ací un any. El que passa és que no sé jo, mira, oficial, fa un rato, no és oficial, però se parla en Alemanya que el futbol tornaria el 9 de maig a jugar-se. Els ministres de Baviera i Renània-Westfàlia donen l'ok perquè el futbol torni als seus territoris a porta tancada, com és la proposta de la Lliga Alemana, i asseguren que un cap de setmana en futbol seria molt més suportable per a la resta. Aquesta és la situació, claro, és que és un poc complicada, però és que la qüestió és si els futbolistes volen mantenir el nivell que tenen i la capacitat que tenen en tot, tindran que oferir algo. Si no, si els futbolistes decidissin que no n'hi ha que tornar al futbol, el futbol se va ressentir moltíssim i ells se van a ressentir perquè el seu negoci se va a ressentir. Mireu, jo que facin el que vulguin, si no volen jugar, que no juguen, si volen jugar, que juguen. És una decisió pròpia, privada i particular, és un tema serio com és el tema de sanitat, però claro, no sé hasta quin punt podran exigir això, no?, de no tornar a jugar, més quan se deuen als seus clubs i per un contracte, i si Sanitat diu que és possible jugar, què fas? El club, una volta tinga l'ok de Sanitat, té el dret d'exigir al futbolista que torni a currar, no? O què?
Clar, teòricament, si Sanitat afronta i decidís que el futbol ha de tornar, jo crec que els clubs tenen que exigir als seus jugadors que tornen a jugar, és que seria no assistir al teu treball, no?
Ja, per això dic jo. Per cert, avui 60 casos a la Comunitat Valenciana, 2 a la província de Castelló. Rubio, algo que dir d'això? Tu creus que se torna i que tot això és parar per no callar i que el futbolista que diu que no vol tornar, que tampoc seran molts, o sí?
Jo crec que si no passa res, en juny se començarà a jugar ja la primera divisió espanyola.
En juny?
Sí, tal com vam dir ahir, el 4 de març se comencen els entrenaments de forma individual, un mes després, el 6 de juny, començarà la Lliga.
Tal dia com avui, un 21 d'abril, n'hi ha alguna cosa ressenyable destacable en la història del Villarreal Club de Futbol?
Sí, per exemple, en el 74 en tercera un Europa 1, Villarreal 1, en el 83 en tercera Villarreal 1, Benicarló 0, en el 85 en tercera Carcagente 2, Villarreal 0, en el 91 en tercera Villarreal 2, Atlético Saguntino 1, i ja en primera 2002, Espanyol 3, Villarreal 1, gol d'Arruabarrena, en 2013 l'any en segona Villarreal 1, Racing de Santander 0, gol de Moy, en el 2014 en primera Málaga 2, Villarreal 0, i l'any passat al dia com avui Villarreal 2, Leganés 1, gols de Vaca i de Canvi.
Bueno, la veritat és que del Villarreal de Futbol ja comença a tindre una història llarga, 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 llarga. Mira, ha trobat un dels gols que per a mi és més importants de la història d'aquest club, o almenys a mi m'ho va aparèixer en aquell moment. Era 2004, era un 25 de març, era a Roma, era un dels primers partits gordos, gordos, i este gol en el 66 va significar que eliminàrem a la Roma de Capello. Va marcar el pistolero Anderson.
Primer pal, la canvia, Pelicholi no la ve...
Ara el recuperem complet. Vos recordeu d'aquest gol? El de Anderson a la Roma, l'heu vist d'alguna volta? El coneixíeu? Sabíeu d'ell?
Jo sí que sabia d'ell, però no l'he pogut veure mai.
No? Bon gol, pues.
Roger García, obre la dreta, José Mari que apareix, és perillosa, l'espera Sony Anderson dins de l'àrea, José Mari en l'àrea, la centrada de Sony, va pegar la Sony, la pega Sony, gol! Gol! La tenia, l'esperàvem, l'ha tingut el pistolero. La centrada espectacular, com la fica, com la penja, com la fica José Mari. El pistolero que la busca, primer pal, la canvia, Pelicholi no la veu i entra, com que si entra, entra en la porteria de la Roma. El Villarreal desperta a l'Olímpico de Roma, comença a parecer que el milagre és possible. Roma 2, Villarreal 1.
Recordeu que vam marcar o vam perdre o vam guanyar en casa 2-0, que perdíem 2-0 al minut 50, gols d'Emerson i Cassano, i que ese gol d'Anderson ens classificava 2-1 perquè la Roma necessitava de dos gols per eliminar-nos. Ojo a les alineacions: Roma, Pelizzoli, Cristian Cibu, Cebina, Walter Samuel, Candelà, Lima, Emerson, Olivier Dacourt, Mancini, Totti i Cassano, Montella i Del Vecchio isqueren en la segona part. Per part del Villarreal, Pepe Reina, Arruabarrena, Pere Martí, Colocini, Álvarez, Belletti, Román, Roger, Bataglia, Sony Anderson i José Mari Romero. Dos bons equipos, la Roma estava plena de fenòmenos, Totti, Cassano, Emerson, Walter Samuel, Cristian Cibu, partidón.
Sí, sobretot, com has dit, mare de Déu, quins atacs, no? El de la Roma, que ha sigut mític en la història d'Itàlia, i el Villarreal, que en Sony Anderson, que al final va ser un jugador que també, per a mi, ha sigut els millors davanters que ha tingut el Villarreal, José Mari, Riquelme i companyia, doncs pues mira, al final van aconseguir passar una eliminatòria on teòricament la Roma era la favorita.
Mira, parlant d'atacs, l'altre dia feia un reportatge jo sobre les davanteres del Villarreal Club de Futbol, que crec que la història del Villarreal s'ha escrit aixina, en els davanters, en els puntes, i m'explique, cada any, o quasi tots els anys, el Villarreal de Futbol ha marcat el seu creixement fitxant un davanter o fitxant davanters. Mireu, el primer gran fitxatge de la història del Villarreal de Futbol va ser Gica Crayoveanu, que va vindre el primer any de primera. Jo crec que van pagar 300 milions de pessetes, però no ho recorde ara exactament. Jugava en la Reial Societat i va ser el fitxatge estel·lar del Villarreal. Per a mi un crac, un dels millors de llarg de la història del club. El segon gran fitxatge de la història del Villarreal Club de Futbol va ser el segon any que van pujar. Van fichar a Víctor Fernández del Chingu. Y sé si que van a pagar 1.000 millones de les pesetes de antes. Jugaba al Valladolid, se nanaba al Deportivo de La Coruña, y ahí Llaneza va a estar hábil y rápido y le va a limpiar. El Chingu, un atre fenómeno. Al año siguiente ficharemos a Guaire, 6 kilos. Al año siguiente ficharemos a José Mari Romero del Milán. Primer cedit, después comprat. Al año siguiente ficharemos a Forlán, del United. A partir d'ahí, en Forlán, vam tindre ahí un camí de davanters que no... Bueno, antes de eso va vindre Sonny Anderson, que també va fer una gran temporada. Però com diem, ahí vam tindre un camí de davanters que sí, però no, el Guille Franco, Figueroa i companyia. Però així de referència ja vam tindre que esperar a l'arribada de Giuseppe Rossi, per el que van pagar 10 quilos quan se va anar Forlán. La de Nilmar Honorato da Silva, 14 quilos. Soldado, 10 quilos. Gerard, 14 quilos, i Paquito Alcácer, 25 milions. Si un mira la llista davanters del Villarreal Club de Futbol, en nòmina no està mal, eh? Sempre han tingut un bon davanter, sempre. Des que han vingut a primera divisió, sempre han tingut un punta referent que mos ha costat pasta, per a l'època molta, i que jo crec que ha donat un bon rendiment. Preguntava jo ahir, de tots estos, ho deixàvem en dos, Rossi i Forlán, i vos preguntava a vosaltres, Rossi o Forlán? També ho preguntàvem als seguidors del Villarreal Club de Futbol. Ja saben que no és davanter centre Rossi ni Forlán, són dos davanters, van preguntar per davanters centres, però bueno, volíem dir davanters golejadors. Rubio, qui ha guanyat?
Pues en el 71% dels vots ha guanyat Forlán.
Normal, Eric, no? Una bota d'or és molta bota d'or, massa. Encara que Rossi, les lesions el van parar, i si analitzes la situació dels dos futbolistes, els números són molt pareguts, eh? En gols en Lliga han marcat, crec que els mateixos, en gols en total està molt paregut, però bueno, entre Forlán i Rossi, més de 500 vots ha guanyat Dieguito Forlán. Te pareix normal?
Sí, al final també és veritat que Forlán va estar en aquell Super Villarreal, diguem, i també fruit d'això va ser el que va ser capaç d'obtenir aquella votadora, algo que jo crec que avui en dia seria impensable. Jo crec que això ha pesat una miqueta més, no? Que igual que tu has dit, les bones temporades que va fer Rossi, que per a mi també ha sigut, sense cap dubte, un dels dos o tres millors davanters del Villarreal.
Rossi és el màxim golejador de la història del club en 82 gols, després de 192 partits. Forlán en 128 partits va fer 59 gols. Bueno, pues, el màxim golejador de la història del Villarreal, Rossi 82, Forlán 59, ojo, Don Santiago Cazorla 54, està a 5 gols de Forlán ja, Cazorla, Bacambú 47, Riquelme 45, que no està mal, i Gerard Moreno 44, Víctor Fernández també 44, tanquen i llista de golejadors groguets o de la història del Villarreal Club de Futbol. Noms propis del dia, vinga, comencem. És difícil saber què va passar quan torna el futbol, és complicat, molt complicat. I per tant és molt difícil saber què passarà en el mercat, què passaran els futbolistes i què passaran els jugadors que tenim repartits per ahí pel món, que això és una altra qüestió. Veurem. L'altre dia ja parlàvem de casos en els que no saben què passaran ells, que acaben contracte, i després futbolistes que el Villarreal veuria amb bons ulls una eixida, però que no és fàcil. Comencem per noms propis. Per exemple, l'altre dia parlàrem amb els companys de Sevilla, Espina, no és de company, del diari As, i li preguntem per Pedraza i ens va dir, home, no ho té molt fàcil. I després ens explicava que el Betis tenia dues alternatives. Una, passar d'ell, l'altra, quedarse'l, però barato.
Pero también hay la opción de que el Betis lo quiera adquirir por una cifra inferior. Tú, como has dicho tú ahora mismo, el fútbol va a bajar un montón. O sea, los 14 millones creo que daban 14, ¿no?
14, 14. ¿No? 11 más 3 por rendimiento, que eso es de rendimiento, olvídate ya.
Sí. Eso ya, ese dinero evidentemente no se va a poder pagar ya por un futbolista que no ha jugado prácticamente nada, ¿no? Entonces, no sé, igual el Betis negocia, confía en él y acaba negociando y lo tiene por una cifra inferior si el Villarreal quiere. Pero lo que tú dices, yo creo que allí no puede seguir, y aquí, como no sea por muchísimo menos dinero, tampoco va a seguir porque el Betis tiene un problemón, ¿eh? O sea, el Villarreal tiene, creo, son 38, 39 puntos, no sé exactamente.
Sí, el Villarreal está con, no me acuerdo, ya ni me acuerdo de los que tiene.
Pero bueno, son casi 40 puntos, que, sí, que está 40. ahí mirando de cerca los puestos
de Europa,
que luchando, no lo ve, sí. Claro.
Bueno, a ir en Sevilla se insinuaba esa posibilidad, Rubio, que el Betis, ya que paréis que podrían vendre al altre lateral zurdo, que es el que le ha llevado la plaza a Pedraza, pensaran comprarse a Pedraza, pero barato, muy barato.
Sí, que esperen que el Villarreal baixe les pretensiones económicas y que el Betis se ponga a hacer en Pedraza para la temporada que ve.
11 kilos va el Pedraza. Eric, ¿qué fem en Pedraza? Ell no vol tornar.
Pues...
La gent no li té un amor... Però bueno, jo això tampoc crec, perquè si tornara a jugar i competir, al final tot s'oblida. Però què fas? Què decidisses en un futbolista com ixe? Perdre diners, encara que no els perds perquè és un futbolista que no t'ha costat diners, li queden igual 2 anys de contracte, o sigui, aquest és que decidirà algo, o el vens, o te'l quedes i l'amplies, que no voldrà. Situació difícil.
Sí, sí, jo, com has dit tu, jo no veig a Pedraza tornant a jugar en el Villarreal Club de Futbol, perquè ara mateix no veig a Pedraza amb ganes de tornar al Villarreal, ni a lo millor el que has comentat de la situació de l'aficionat, encara que això pot canviar ràpidament, i jo crec que encara és un jugador jove. Anem a veure si aquest estiu pot rebre el Villarreal alguna oferta interessant per ell, però jo crec que el seu futur ara mateix no passa per Villarreal Club de Futbol.
Ja, però una oferta interessant per Pedraza, què serien? 2, 3 milions? 4? 11 oblidat, vamos. El Betis no es va pagar ni es pagarà ningú, crec. Normal, conforme se va a ficar el futbol i el mercat, no va ser fàcil.
No, però al final a lo millor, com has dit, una oferta de 5 o 6 milions d'euros, a pesar de que el jugador no ha jugat, que és un jugador que ha sigut internacional a la selecció sub-21 i que jo crec que encara té un bon cartell després d'aquella temporada a l'Alavés, jo crec que a lo millor sí que podria el Villarreal, o a lo millor negociar amb el Betis per a intentar que el jugador es quedara finalment allí.
Home, és una possibilitat vendre el més barato i després de projecció, si triomfa, torna a la selecció, un hipotètic traspàs, quedar-te una quantitat, no? O sea, sí, és una possibilitat. Si el Betis el vol, que tampoc està del tot clar, s'ha dit, s'ha explicat, però faltaria confirmar-ho i contrastar-ho al 100%. Una altra situació que no és fàcil, un altre dels cedits que estan per ahí, és Enes Unal. Ahir parlava el director esportiu del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, en un programa de televisió, La Jornada, de la 8, Valladolid. I li preguntem per Enes Unal. A Valladolid el volen a Unal. No fa gols, però és un tio jove, 22 anys, competís, porta 2 anys cedit allí, ha marcat 6 gols en 26 partits, i la idea seria la del Valladolid del quedar-se'l. Però el senyor Gómez diu que el que ell té entès és que el Villarreal vol recuperar a Unal.
Bueno, él tiene contrato allí. Bastante tengo que hablar de lo mío. No sé qué organización o qué planificación deportiva tienen ellos, pero bueno, todo hace indicar que Villarreal quiere contar con él.
El Villarreal quiere contar con él. Claro, eso se explicaría si el Villarreal es capaz de que Vaca isca. En Vaca es imposible que torne un al. Per sous, per posició, per situació. Sense Vaca seria una possibilitat que tornara un al com a tercer punta. El que passa és que tenint Alcácer, tenint a Gerard, que ja té que jugar caigut en banda, jugant com juguem en un únic punta, no sé la gràcia que li farà un al saber que ve a vindre així i que de passar a jugar habitualment passarà a no jugar. Però Esteu és jove. Crec que li queden 2 anys de contracte. Te vas gastar 14 quilos. El Valladolid no els té per pagar-te'ls. Una altra sessió més al Valladolid no lo veo. Tindràs que buscar una eixida. La millor eixida, una eixida de Carlos Vaca. 2 anys li queden a Vaca. Eric.
Sí, sí, jo crec que el futur de Unal en el Villarreal passa per això, per una possible eixida de Vaca. I jo crec que el que també al millor suposaria que un Unal poguera estar al Villarreal la temporada que ve seria estar classificat per Europa, perquè al final en 3 competicions jo crec que sí que necessites a lo millor 3 davanters i un de la casa, però clar, si únicament vas a jugar la Lliga i la nova Copa del Rei, a la que les eliminatòries són a partit únic, a lo millor tindrà un Unal per a jugar 5 o 6 partits a la temporada, a lo millor seria més atractiu intentar buscar una venda o una altra sessió.
Rubio, un ara al Valladolid no ho fa mal, però no arriba a despuntar, no? No arriba, perquè 6 gols en 26 partits...
Tirant... Sí, és que té moltíssimes ocasions, però pràcticament no n'hi marca ninguna. Entonces, al final un davanter té que marcar gols, però jo tampoc el veig jugant la temporada que ve en el Villarreal.
Bueno, tot depèn de la situació econòmica que tingues tu, de les teves necessitats. Home, a lo millor el Villarreal vol recuperar-lo perquè té damunt la taula altres alternatives de venda, no? Diu, bueno, este xaval tinc pretendients. En Turquia sempre tinc un mercat, eh?
Sí, jo crec que és
una opció.
Mira, este any porta 24 partits en Lliga, 4 gols, 2 assistències de gol, no està mal, eh? I en Copa del Rei, 2 partits, 2 gols. En total, 1.874 minuts. No està mal, li faltaria algo, però també és veritat que està en el Valladolid. Tampoc està en el Bayern de Múnich. Veurem, almenys a Valladolid sí que voldrien un alt, però per ara diuen ells que el Villarreal està seguint-lo de prop, està interessat per el futbolista i vol quedar-se'l. Ha parlat Chukwueze, mira que raro, però sempre parla en alguns diaris d'estos raros i estranys. Rubio, ha dit Chukwueze que seria injust que li doni la Lliga al Barça fent amics i després ha dit una volta més que des de xicotico és del Chelsea, que ell és del Chelsea, que plora en el Chelsea quan perd el Chelsea, no?
Sí, ja ho... Crec que en una entrevista que va donar en gener o en febrer ja també ho va dir, que sempre havia sigut del Chelsea i se va fer d'aquest equip perquè en el Chelsea jugaven molts nigerians en l'època del 2004 i 2005 quan estava Mourinho.
Justet ara que el Chelsea és quan més tieso està, no?
Bueno, al final estos equips que tenen presidents tan multimilionaris, per molta crisi que hi hagi, jo crec que sempre tindran algo guardat.
Ja, però el Chelsea ja fa 2 anys, quasi 3, que no se gasta pasta, Rubio. Algo passa. Cada volta menys pasta. Quan era l'animador número 1 del mercat, ara ja no ho és. No és, ese equipo que se gasta 70, 80, 90... No se s'ha gastat mai, per cert, però ara menys.
Bueno, ara també ha estat un any que no podia fitxar per la sanció, però... No sé... Jo crec que 50 milions sí podria arribar a oferir.
No sé. Eric, que diu Chukwueze que el Barça no té per què guanyar la Lliga ara, que n'hi ha que acabar.
Pues tocarà fer-li cas a Chukwueze. No sé per què donis esa declaració de Chukwueze. No sé què tindrà contra el Barça.
Per a gol. No, li pregunten què va passar la Lliga. Diu, todos quieren jugar, creo que la Liga aún está abierta y sería justo darle el título al Barcelona. Son solo 2 puntos los que separan con el Real Madrid y habría que jugar. Le pregunten por el Villarreal, diu, se espera que el Villarreal tenga opciones de Champions de Europa League, por lo que es bueno para nosotros y para otros equipos que no se dé por suspendido. Mi equipo favorito es el Chelsea. Lo estuve apoyando cuando era joven en la final de Champions. Cuando el Chelsea perdió esa final contra el Manchester United, estuve llorando toda la noche. Chukwueze. Sí, Eric.
Sí, pues pareix això, que com heu dit, que és del Chelsea des de xicotet i a veure si vamos, acaba passant el que diu Chukwueze i podem acabar de jugar aquesta lliga i ens classifiquem per Europa.
Jo crec que se va acabar jugant a porta tancada, encara que els futbolistes diguin allò de la seguretat i tot aquestes coses. Per acabar en el tema de cedits i futuribles i demés, ens quedarien l'opció de Jaume Costa, que mentre estigui a Calleja té difícil tornada, per no dir impossible. Lo de Álvaro, que ja sabeu que vos vam contar així, que està venut a l'Olímpic de Marsella i que falten pagar quan paguen. Lo d'ahir del Toco i Canví, bona notícia. Recordem que el senyor Aulàs va dir en un diari Le Progrés que la idea d'ells passava per demanar-li una moratòria al Villarreal Club de Futbol i per quedar-se al Toco i Canví. La idea són 11 milions. Si se classifiquen a Europa, haurien de pagar-lo de manera i forma obligatòria. Per tant, bueno, pues esa es la historia. Yo creo que esa sesión traspas ni algo más, de dinero, algo más. Yo creo que el Olympique de Lyon tiene cierta obligatoriedad para comprar al jugador y ahora ven y dicen que no, que estamos contentos con él, pero bueno, en esa situación el Villarreal cree que ellos guañan y cree que era lo que volían hacer y que cree que se acabará frente a sí. Y poco más, ¿no? Queden los dos del Huesca. Miguelón y Raba, que estos deberían de quedarse al Huesca, ¿no? O a un altre, de primera, si te dicho.
Sí, pero al final Miguelón tampoco acaba de hacerse el puesto titular de jugar tots els partits. Raba sí que es veritat que ha marcat prou gols, però jo ara mateix no veig un hueco. Si ja, per exemple, parlàvem de que un alt no tindria el millor espai al Villarreal Club de Futbol, no crec ni que Raba ni que Miguelón ara mateix puguen tindre puesto en la plantilla, ¿no?, del Villarreal Club de Futbol.
Difícil està la cosa. Rubio, el lío de la segona B, que està guapo. Explica'm-nos, què volen fer en la segona B?
Mira, pues n'hi ha tres parts. La primera, que de totes les propostes que s'han fet la setmana passada, n'hi ha 26 propostes diferents, i el que se trau de les conclusions més clares és que més de 70 equips, o sigui, pràcticament tots els equips de segona B, han dit que no volen que n'hi hagués més de 4 grups l'any que ve, en segona divisió B.
Vale, ara mateix n'hi ha 4 grups de 20, no? 80 equips.
Sí.
En el modo Rubiales, com no baixaria ningú i si pujarien, vale, se mantindria més o menys en una situació pareguda. El problema està en que si augmentes jugadors n'hi ha que fer o un grup més, i la idea que han parit o que s'ha currit és fer una segunda B però, no?, en la que pujarien els millors, els 10 primers de cada grup serien dos grups de 20 equips cada grup, 40. Grup nord, grup sud. I en aquestes lligues se quedarien els que no pugen dels que promocionen este any, els 4, claro, els 4, diguem, de cada grup, del 5 al 10 de cada grup, els 4 que suposadament ells diuen baixarien, tot això si se juga, no?, si se competís. Però i si no se competís, com ho fan? Pugen els 10 primers de cada grup 40 i fan dos grups.
Claro, això és el que falta saber. La proposta d'ells és Isa, 4 equips de segona A, que serien els que baixarien, els 12 del playoff que no pugen i 24 del 5 al 10 de cada grup.
Això sí se juga.
Però això sí tindria que competir.
Això sí se competís. Si no se competís, com ho fan? Van 10 de cada grup i ja està, 40. Claro, és que tenien que promocionar, no promocionen, no pugen, o fan aquesta promoció light, pugen i els que... Claro, però sí, els que baixen de segona, està clar. Han fet votacions. De 80 han votat 30 que sí. Entre ells el Villarreal ha votat que sí.
Sí, el Villarreal és un d'aquests clubs que ha votat a favor d'aquesta proposta.
El Castelló no.
El Castelló no.
I mentrestant, pendents, tots pendents, ja sabeu, de lo que diga el TAT. Una pausa i seguim.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de poliespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene, Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Óptica Villarreal permanecerá cerrado mientras esperamos que esta situación pase pronto y podamos volver a la normalidad. Mientras, seguiremos atendiendo urgencias al teléfono 964-531368 y nosotros, con mucho gusto, intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Vamos a salir de esto. Mejor juntos. Quédate en casa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Són molts els que pregunteu què va fer el Villarreal de futbol en el tema dels abonats si no se juga al futbol. Ara mateix és una qüestió que no sabria contestar-vos. És algo que tindrà que decidir el Villarreal de futbol. És algo que tindrà que donar-li solució al club de cara al futur si no se juguen partits en lo que resta de temporada, al quedar mitja temporada viva o en partits a casa. I partits importants, eh? Encara faltaria per vindre en els veïns de Valls, el València, el Barça, l'Atleti de Madrid. No, l'Atleti Madrid hem jugat, no? Sí, el València, el Barça, segur.
La Reial crec que
la també. La Reial Societat, sí, i la Reial Societat. L'Eibar és un altre dels que ens visitaria. Bueno, veurem què és el que decidís el Villarreal de futbol. L'altre dia va faltar Vicent Cuixart, defensa del Villarreal de futbol temporades, crec que 93-94, 94-95 i alguna més. Mira, tinc davant l'alineació la 93-94. Molina de porter, que ja començàvem a bon nivell. Pasqual Donat, lateral dret. Cuixart, Javi Culebra, centrals. Fernando Maestre, lateral surdo, jugador de l'Espanyol. Mig del camp, Zandio i Ricardo, un futbolista de classe ahí que manejava. I Roset de mig centro, de pegapatades. Cornago, Edu i Alcañiz. Sí, sí, Alcañiz, la dimensió que tinc jo així davant. És un bon moment per a recordar aquell Villarreal i parlar un poc de José Vicente Cuixart per als que no coneixeu. Així que ho fem en un d'aixòs futbolistes d'aixe equip. Així que anem a ello. Javier López Castro, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por Javier López Castro, ¿tú crees que te conocerán en el Villarreal alguno de los de esta época moderna? No.
Algunos me imagino que sí.
Algunos no. Hombre, por Javi Culebra más, ¿no?
Por eso yo me imagino que bastante más, sí.
¿Te lo llaman alguien todavía o no? ¿Solo los de aquí?
Bueno, pues normalmente más en la zona de la Comunidad Valenciana, sí. Pero bueno, de vez en cuando alguien me dice, oye, me he enterado que te llamaba. Sí. Digo, vale.
Vale, me alegro.
Bueno, a alguno le pasa la información siempre, sí, sí.
Central mítico de la 93-94, 94-95 y alguna más.
Cuatro temporadas, sí.
Sí, con aquel Villarreal, que aquello sí que era sufrir, ¿eh? Joder.
Bueno, era otros tiempos, ¿no? Pero bueno, también disfrutamos, ¿no? Al final cada uno tiene en su momento unos objetivos y, bueno, los primeros dos años fueron de mantener la categoría y después ya se fue dando un paso a conseguir algo más y bueno, yo creo que que fue creciendo, ¿no? En esos 4 años fue creciendo el objetivo del club.
El de salvar la categoría aquellos 2 primeros años tuvo mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito. O sea, ahora...
Mucho, sí.
Claro,
sí,
ahora yo lo pienso muchas veces, ¿no? Ahora que estamos metidos en toda esta historia y hay dinero y los futbolistas de nivel y tal. Pero era muy complicada aquella segunda división y el Villarreal era humilde y era mucha pelea y, hostia, era, cada partido era una final a vida o muerte, ¿eh? Y lo sacasteis, ¿eh? Lo sacasteis, la verdad.
Sí. La verdad es que esos primeros años fueron de picar piedras, sí. La temporada a la que yo llegué empezada, bueno, pues habían futbolistas con cierto nombre y bueno, yo creo que bueno había cierto nivel, ¿no? Sobre todo había, yo creo que nombres, ¿eh? Los Ibeas, Madueño, Reyes, Adriano, Alcañiz, pues había Maestre, Pascual, toda esta gente, ¿no? Pero después el segundo año yo creo que fue... Yo creo que tuvo ese segundo año tuvo todavía más mérito, ¿eh? Porque yo creo que esa plantilla era una plantilla mucho más ajustada, yo creo que un presupuesto mucho más bajo y yo creo que ahí tuvo mucho mérito, sí.
Con Carlos Simón, si no recuerdo mal.
Sí.
Y tú coincidiste, porque el otro día leímos que había fallecido José Vicente Cussart, que fue un central 3 temporadas de amarillo y que coincidió contigo. Eres tú, Rousset y él... más o menos los 3 que os intercambiabas la posición de central, ¿no? Siempre.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de jugar siempre y bueno, sí, la verdad es que, con Cussart las primeras temporadas era mi pareja, después, bueno, ya se fue incorporando otro tipo de jugadores, entre los que vino Rousset, Melo de Dicci, Serer... Robert también llegó a jugar en esa posición y sí, la verdad es que bueno, era mi tándem, ¿no?
Usar que era un central reconvertido de medio centro, corpulento, contundente y que no repartía, sobre todo que no repartía caramelos, ¿eh?
No, era súper profesional en todos los sentidos y el trabajo de central lo hacía escrupulosamente, era la verdad es que era un reloj, como todos teníamos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero sobre todo era súper competitivo, era muy fuerte, bueno, la verdad es que se hacía de respetar, ¿eh?
Una cosa que teníais buena, muy buena, que yo a veces, claro, yo siempre digo, ¿por qué el Villarreal no ha ganado algo, no? ¿Por qué le ha faltado ese punto? Bueno, pues aquel Villarreal tenía algo que este no tiene, y es que aunque estuviera cayendo al precipicio, con las uñas, con los dientes, con lo que fuera, era consciente de su inferioridad en ciertos aspectos y apuraba todo lo otro, Javi. O sea, vosotros erais, hostia, guerreros, ¿eh? Vamos, aquello era... Sí. Pasaría lo que pasaría, pero ni un paso atrás, ¿eh?
Sí, es verdad. La verdad es que éramos un grupo bueno, nos llevábamos muy bien... Y la verdad es que defendíamos la camiseta, defendíamos lo nuestro de una forma verdadera, ¿no? Y bueno, seguramente no éramos conscientes de nuestras limitaciones técnicas y bueno, sabíamos que pasaba por otro tipo de trabajo y no pasaba nada, lo hacíamos todos a muerte y bueno, sin importar mucho si éramos muy estéticos o no, pero lo importante era sacar los partidos y yo creo que lo conseguíamos.
Y en esa cuenta que cuando llega el Villarreal le dice a Carlos Simón que hay que arreglar el césped y el campo, y Carlos Simón le dice, ¿qué dices, loco, arreglar el césped? Deja que si arreglamos el césped no ganaremos, ¿eh? Hay que meter bombas ahí, ¿eh?
Bueno, pues sí, es verdad que era algo que algunas veces comentábamos, ¿eh? Decíamos, cuando salíamos y decíamos, tío, mal está el campo, la madre que me parió. Pero después siempre había algún comentario y decíamos, bueno, déjalo, que está muy bien. Para nosotros ya no nos va bien. Pero ya te digo que después, con el paso del tiempo, fuimos adquiriendo jugadores, bueno, el club fue adquiriendo con jugadores ya de mucho más nivel. Sobre todo más nivel técnico, otro tipo de jugador, otro tipo de fútbol y bueno, pues también se agradecía tener el campo en buenas condiciones.
Tú eres técnico ahora, ¿ha cambiado tanto el fútbol de aquel a este? O sea, si tú ahora mismo te paras a pensar el fútbol que tú jugabas y el que se juega ahora, ¿es tan diferente o al final no?
Sí, sí, sí. Yo creo que entonces los jugadores teníamos mucha más autogestión. Ahora está todo bastante más controlado. Yo creo que en lo táctico se ha mejorado mucho, en el trabajo físico también, se ha integrado todo mucho más. Bueno, el seguimiento de los contrarios no tiene nada que ver. Ha mejorado muchísimo la preocupación ahora que hay por la alimentación, los controles que se hacen. Bueno, yo creo que hay muchísima más cultura en todos los sentidos y los futbolistas ahora yo creo que están mucho más controlados, mucho mejor preparados, yo creo que sí.
Sí, es verdad que yo lo que sí que es que ahora son mucho más atletas, ¿no? Ahora hay gimnasio, sí, ahora ha cambiado.
Todo lo que te estoy diciendo, sí, sí. Antes mucho, bueno, se comentaba muchas veces gimnasio, bueno, el gimnasio prácticamente no lo tocabas y te decían que como que no era ni siquiera muy bueno ni muy recomendable y bueno, la verdad es que, bueno, ya te digo que hay mucha más cultura y la gente está mucho más preparada en todos los sentidos y yo creo que el fútbol ha mejorado mucho.
¿Estás en Gijón, me has dicho?
Sí, sí, ahora mismo estoy en el Sporting, sí.
Has trabajado por media España, ¿no?
Bueno, pues mira, el año pasado estuve en Lugo, ahora estoy por aquí. Bueno, somos trabajadores de esto, yo soy entrenador, soy técnico y donde hay trabajo, pues allí vamos y bueno. Que no falte, que es lo que, claro, que es importante.
Sí, me acuerdo, cuando eras futbolista ya tirabas por ahí, ¿eh? Ya se te veía que siempre has sido un puntito más, ¿no? Siempre buscando y analizando, incluso a la hora de hablar, ¿no? Siempre tenías ese punto, no sé, yo siempre tenía la sensación que te gustaba, o sea, que siempre estabas muy metido, muy interesado en esto, ¿eh?
Sí, 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 siempre me ha gustado, siempre, como tú dices, he estado interesado, siempre he preguntado. Yo recuerdo incluso que, bueno, pues me gustaba apuntarme en los entrenamientos que iba haciendo, ¿no? Yo como jugador, bueno, sí, la verdad es que siempre me ha llamado la atención y bueno, al final, dirigí mi camino por ahí y por ahí funcionamos.
La verdad que sí. Y además, bueno, estuviste en la cantera del Villarreal, estuviste en el Castellón, bueno, sí. Has estado en muchos equipos. De tu época de futbolista, ¿quién tienes así como me recuerdo así de fenómeno? Que a veces dices, joder, este, porque estábamos en segunda, de los que has estado contigo.
Uf, yo creo que hay varios, pero hostia, a mí verlo de Ichi me parecía un jugador de otra dimensión. Me parecía superclase. Que ese jugador en ese momento estuviese en Villarreal, la verdad es que para nosotros era una suerte. Seguramente tendría alguna carencia a nivel de carácter, que a lo mejor, o de adaptación en su momento al Valencia o al Valladolid, donde estuvo. Pero vamos, el futbolista era un central, es que lo tenía todo, era rapidísimo, juego aéreo espectacular, manejaba las dos piernas, técnicamente era buenísimo. Bueno, era un jugador, ya te digo, de otro nivel. Y después, pues, ha habido muchos, ¿no? Ha habido muchos que sean muy buenos jugadores, pero yo creo que, hostia, Belodichi era un futbolista de verdad de un nivel superior, sí.
Uh-huh. ¿Y de técnicos? ¿Tú has estado con Vidal, no? ¿O lo he soñado yo?
Sí, estuve con David Vidal, no lo he soñado, ¿no?
No, estaba pensando la hora, hostia, también era divertido, ¿eh? Madre mía.
Bueno, es peculiar, es una persona especial, sí, sí. Bueno, yo de entrenador siempre, yo creo que siempre sacas cosas de todos y yo tengo un recuerdo bueno, seguramente también influenciado por lo que pasó, pero bueno, yo creo que aunque no hubiera pasado esa desgracia, yo creo que Juan Gómez, cuando lo tuve en Mérida, yo creo que tenía algo especial también.
Eso iba a decirte. Persona... Yo tengo la sensación de que En esto del fútbol hay gente que llega por método y por trabajo, que hay que tenerlo todo el mundo, pero luego hay gente que están tocados, tío, que es como por carisma, por personalidad, porque lo tienen, o sea, no sé cómo decirlo. Hay un pintor que pinta y no hace falta, sí, aprende la técnica y es mejor pintor, pero desde la que el primer día que lo ves dices, joder, este pinta diferente, ¿no?
Sí, sí, eso es verdad. Al final, sobre todo cuando, bueno, también como jugador, es una condición que si la tienes, pues ya tienes, estás tocado con algo diferente, ¿no? Pero a la hora de dirigir un equipo, si tienes ese toque especial que te ayuda a transmitir, que te ayuda a convencer, que te ayuda a aglutinar la atención del grupo, que realmente, pues bueno, cuando hablas eres capaz de que la gente pues te mire y tenga la atención puesta en ti, pues eso es algo muy importante. Yo creo que Juanito era una de esas personas, una persona que cuando comentaba algo, cuando decía algo, yo creo que todo el mundo estábamos pendientes porque daba una información muy buena, tenía carisma, transmitía. Creo que tenía ya métodos muy modernos, mucha cosa con balón, que en aquella época todavía no estaba demasiado instaurado. Bueno, la verdad, la forma de dirigirse al grupo, de llevarlo, de convivir, era, yo creo que una persona y un entrenador que seguramente hubiera llegado a la élite.
Javi, un placer hablar contigo, recordar a Vicente Cuxart, pobre, que se nos dejó hace poco.
Una lástima. Bueno, ya mandé mis condolencias a su hermano y a la familia y bueno, hacerlo públicamente. La verdad es que hemos perdido pues una persona que formó parte del Villarreal y que, más allá de lo que era como futbolista o de lo que hizo en Villarreal, la verdad es que era un tío absolutamente coherente, una persona muy muy buena, ¿eh? La verdad es que era un tipo extraordinario.
Y yo que lo viví de cerca lo puedo decir, sí, lo que hay ahora en el Villarreal es gracias a gente como vosotros, ¿eh? Que en esa época, aquel Villarreal dependía de un hilo, no era lo mismo que ahora, vivía de milagro y vivía gracias a quedarse en segunda y lo salvasteis, ¿eh? Lo salvasteis y lo carrilasteis. Para luego, bueno, cambió porque había que cambiar, pero siempre queda eso ahí. Y yo creo que la gente que lo ha vivido se acuerda de todo ello, ¿eh? Y además, bueno, se acuerda de vosotros.
Agradecido, lo hicimos de corazón.
Javi, cuídate.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños. Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Per anar tancant la paradeta, bueno, què vos ha aparegut el Culebra, Javi? Sabíeu qui era? No, més anys, no? 93-94, no havia nascut ningú dels dos. Això era el Villarreal primer que se salvava de milagre. Se va salvar en Cádiz en l'última jornada, marcant Cornago, i aquell any va baixar el Castelló. Un any difícil, molt difícil.
No, no, jo personalment no el coneixia, però la veritat és que escoltant aquestes entrevistes te dones compte, no?, de com ha evolucionat el futbol en els últims anys.
Sí, sí, la veritat és que el Villarreal les passava canuta i no tenia mal equip, eh? Però no era fàcil, no era fàcil. Rubio.
Sí, al final és això, al final és conèixer la història del teu club i donar-te compte que no fa tant de temps, a lo millor eres el futbol antic i ara pràcticament has canviat tot i eres un equip totalment modern i dels més innovadors en tota Europa.
La veritat que sí. Era veure el camp com el tenies. Crec que a aquesta època no arribàvem als 3.000 socios, 3.500 o alguna cosa així. Bueno, era el futbol. Per cert, detalls del Villarreal, seguís en la seva campanya Cuenta Conmigo, la de repartir menjar.
Vamos a hacer hoy es las comidas para servir en Cariñena, en el CDT, en Cáritas, a unas monjitas y a alguna familia más de aquí del pueblo. Las serviremos todas en tupper para evitar ningún contagio y así darle la mayor protección a lo que es la comida.
Pues el Villarreal.
A Coca-Cola, que ha donado 200 cajas para atender a los hospitales y a la gente sanitaria.
Pues el Villarreal, que continua repartint i se menjar allà, allà on va, eh? La veritat és que és un esforç important. Cariñena, l'Hospital de la Plana, el Centre de Tecnificació, Caritas, bueno, en definitiva, tots aquells que ara mateix ho estan passant malament. Per cert, el Villarreal Club de Futbol també havia demanat als seus aficionats, la tria, tenia que recuperar a Néstor, que enviaren el seu missatge de recolzament. El que passa és, claro, després d'escoltar el de Rafa Reig i família, que són, crec que, la penya de Manu Trigueros, pues ja el resto van a tindre-ho, per no dir complicat, per no dir difícil.
Queremos compartir con vosotros la mejor alineación para ganar al coronavirus. Y en el número uno, en la portería, médicos, doctoras, enfermeros y enfermeras y resto de personal sanitario.
¡Bien!
Con el número 2, trabajadores de las empresas que nos abastecen diariamente.
¡Bien!
Con el 3, empleados de tiendas y supermercados y en particular de Mercadona, que se note que jugamos en casa.
¡Bien!
Con el 4, transportistas y repartidores.
¡Bien!
Con el 5, empleados de farmacia.
¡Bien!
Con el 6, policía, guardia civil, bomberos y ejército.
¡Bien!
Con el 7, los profesionales de los servicios funerarios.
¡Bien!
Con el 8, los profesionales de los servicios de limpieza y basureros.
¡Bien!
Con el 9, agricultores, ganaderos y pescadores.
¡Bien!
Con el 10, periodistas y medios de comunicación.
¡Bien!
Con el 11, científicos e investigadores.
¡Bien!
Y con el 12, la mejor afición, que es la que se queda en casa.
¡Bien!
Con este super equipo de cracks, seguro que pronto nos vamos a volver a ver en la cerámica para celebrar lo mejor. mejor que tenemos, que es la vida. Forza Grogueta.
¡Y endavant Villarreal!
Bueno, pues difícil trobar una dedicatòria millor. Xiquets, que són les 3. Hora d'anar, no passen ja de les 3. Alguna cosa més? Seguim renyint en la segona. Bé, Rubio, o ja ho tenim clar?
Sí, dos cosetes, que al final la federació, que tenia que decidir esta setmana sobre la segona B, suspèn la decisió i la prendrà la setmana que ve, i dir que els tests per a tots els jugadors se faran entre el 27 i el 28 d'abril.
El test per a tots els futbolistes 27 i 28 d'abril. Algo més, Eric?
Res més, a veure si a poc a poc ja va tornant tot i el futbol, que jo crec que tots tenim moltes ganes.
Home, jo crec que per més que els futbolistes, alguns no vulguin jugar, la idea pareix clara, eh? Després podem sentar-nos a negociar si és lícit, no és lícit, si és diners, si no és diners, si no sé quantos, si no sé què més, i això ja és una altra història. Però, claro, és el que dèiem, si n'hi ha certa seguretat, els metges la donen, Sanitat dona l'okay, el futbol torna, i jo crec que Sanitat és una de les primeres, encara que no sigui més important, també necessita aquesta normalitat de que les coses vagin poquet a poquet tornant a la no va dir normalitat absoluta, però sí a algo que se li parega. Adeu, xavals.
Adeu, Javi.
Adeu.
I a tots vostès, ja saben, demà estem així una altra volta a les 2.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.